Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
Benvingudes i benvinguts a la redacció de Catalunya Cristiana. A través de la sintonia de Ràdio Estel, durant els propers minuts, us acostarem les informacions que us hem preparat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Hi trobareu la notícia que ens parla del videomissatge del Papa Francesc amb motiu del primer aniversari de la signatura del document sobre la fraternitat humana. Us explicarem notícies culturals i socials, sense oblidar els reportatges i les entrevistes en profunditat, els testimonis i també els articles d'anàlisi i d'opinió dels nostres col·laboradors. Us acompanya les vies de so, Toni Huguet i el micròfon Rosa Maria Gené. Comencem!
Els destacats d'aquesta setmana.
En aquest número us presentem comunitats cristianes que s'han convertit en referent en ecologia. Són comunitats que avancen cap a la conversió ecològica integral que demana l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. El pare Lluc Torcal, procurador general de l'Orde Cistercenc i director del projecte Cosmos Poblet, va rebre el Premi Gran Gresol el desembre passat. El guardó, que lliura la Fundació Gresol, reconeix la conversió ecològica del monestir de Poblet impulsada des del 2007, quan Torcal n'era el prior. Això passava 8 anys abans que el Papa Francesc publiqués l'encíclica Laudato Si i que l'Església, en conjunt, s'afegís a la seva crida a la conversió ecològica. D'alguna manera, podem dir, doncs, que a Poblet va començar tot. La comunitat monàstica va posar en marxa una transformació ecològica que, amb el temps, s'acabaria integrant en un programa més gran anomenat Projecte Cosmos Poblet. L'objectiu és millorar la relació del monestir amb el medi natural i de pal·liar els efectes del canvi climàtic i de fer-ho amb les eines i la tecnologia del nostre temps. Han passat 13 anys d'aquest camí que va iniciar el monestir de Poblet i ja s'ha convertit en un referent ecològic dins i fora de l'Església. El pare Lluc Torcal, que també és físic, rememora quins van ser els orígens d'aquestes actuacions.
A Poblet, doncs, ens trobàvem en una situació una mica estranya perquè dintre del monestir respiràvem contaminació, teníem moltes calderes de gasoil i estàvem malgastant molta aigua d'una manera que ningú sabia per què. Llavors d'això neix una mica l'impuls de veure què es podia fer per millorar la nostra relació amb el medi natural i per tant per pal·liar els efectes del canvi climàtic.
El primer pas va ser encarregar una auditoria de l'aigua l'any 2008 que va treure a la llum la causa del malbaratament. La bomba del dipòsit llançava més aigua que la que hi entrava. Llavors es gastaven 1 milió de litres diaris d'aigua, mentre que ara són 50.000 litres. La segona gran actuació va ser l'estalvi del 50% de gasoil gràcies a la centralització del sistema de calefacció i el fet de passar de 10 a 3 calderes. Actualment s'ha assolit un estalvi del 70% del consum de gasoil perquè s'han introduït altres sistemes de producció de calor aerotèrmic i fotovoltaic. Aquestes anàlisis van detectar greus problemes a Poblet. Per això, el pare Torcal recomana fer auditories.
Fer una petita auditoria energètica de la casa parroquial, la parròquia mateixa, de veure com els grans vectors mediambientals, quines línies estan seguint. Això seria una cosa bona per tenir una diagnosi de què es podria fer. Temes d'energia, temes de calefacció, energia, per tant, part elèctrica, temes de l'ús de l'aigua, els residus, les possibilitats que hi ha d'aïllament de la casa, temes inclús, ja si volen, de més d'alimentació, etc.
Amb poc esforç, el monestir de Poblet va obtenir grans resultats i la comunitat va veure clar que la conversió ecològica era un dels camins que s'havia de tirar endavant. Altres actuacions que s'han fet a Poblet han estat la substitució de les llàmpades de vapor de sodi per LEDs o el canvi de la gespa per plantes autòctones i especialment tornar als orígens.
I llavors això també doncs, ha sigut una altra manera de recuperar amb les eines i la tecnologia del nostre temps el que ha sigut els orígens de la vida monàstica, d'estar més en relació amb el medi natural, de poder tornar a cultivar una mica el nostre hort, de tornar doncs, els jardins d'una manera més agradable, etc. Tot això ha sigut també una motivació important a l'hora de fer aquest procés, que s'ha emprenat un text preciós que ens diu que aprendrem més de la lectura que dels llibres.
Arran de la publicació de l'encíclica Laudato Si, moltes coses han canviat en l'Església. El Papa Francesc no ha volgut que la crida a la conversió ecològica integral acabés en paper mullat. En aquest sentit, ha instituït la Jornada Mundial de Pregària per a la Cura de la Creació l'1 de setembre i ha anunciat la introducció al catecisme d'un nou pecat, ecocidi o pecat ecològic. Al mateix temps, ha demanat a les conferències episcopals que treballin en la línia de la conversió ecològica. En aquesta crida s'emmarca la creació a Granada de l'Institut Laudato Si per a la custòdia de la creació, el Moviment Catòlic Mundial pel Clima o el moviment francès Església Verda. Per a la coordinadora de la Comissió d'Ecologia i Justícia de Justícia i Pau, Maria Bargalló, encara ens queda molt per fer per aplicar l'encíclica Laudato Si.
Jo penso que tota l'Església està començant a fer una mica aquest camí. Som una mica lents, eh? L'Església ja sabeu que diem que són com un gran vaixell que costa de moure a vegades, però el Papa Francesc va fer una crida a partir de la seva encíclica, però de la fa contínuament, precisament a les conferències episcopals els va demanar que impulsessin aquesta conversió ecològica integral.
La Laudato Si expressa d'una forma clara i contundent el que està passant al nostre món i quines són les arrels del problema, però sobretot dona les claus per trobar els camins per avançar. Les claus no es troben únicament en la ciència o la tècnica, sinó en el cor de l'home i de la dona. Les claus són morals i ètiques, per això les religions tenen tant a dir-hi. En aquest sentit, justícia social i justícia ambiental estan completament entrellaçades. No podem viure com si els recursos del nostre planeta fossin inesgotables perquè no ho són. I sempre, al final, qui paga les conseqüències són els més empobrits.
Resulta que si n'hi ha uns quants que es dediquen a expoliar els recursos d'aquest planeta, els malgasten, els malversen, i fa que aquest planeta, en un cert temps, no sigui viable, resulta que això és una injustícia per les generacions futures, però ara i avui és una injustícia per aquells més vulnerables, que són els que en paguen les conseqüències. Mm-hmm. Perquè ara i avui és cert que tothom està espantat pel canvi climàtic, però no tothom el pateix igual avui.
Justícia i Pau impulsa una xarxa de parròquies ecosolidàries per promoure, en àmbits cristians, el model de persona i de societat justa, solidària i respectuosa amb la natura que reclama la Laudato Si.
Mentre unes quantes tenen de tot, i quan dic de tot no em refereixo només a diners, sinó que tenen possibilitats d'educació, de treball, d'unes condicions de vida doncs, molt adequades, de tenir uns béns culturals, viatges, plaers, resulta que n'hi ha moltes que no tenen ni el mínim per viure. Aquesta és la gran injustícia. Les persones que en tenen molt i de sobres, continuen volent anar més i volent acumular més i fan servir tot el seu poder per arrabassar als més pobres aquella mica que els queda.
Maria Bargalló ens explica que la pàgina web de Justícia i Pau incorpora un test d'autodiagnòstic per ajudar les comunitats cristianes a identificar aquelles bones pràctiques que ja porten a terme i proporcionar pistes per poder avançar. També s'està formant una xarxa d'entitats d'església per fer un treball en comú que ens retroalimenti i tingui més força. Una xarxa amb entitats com Càritas o Mans Unides que treballen pel desenvolupament global i que són font de sensibilització de la població benestant i d'empoderament de la població vulnerable, explica Bargalló.
La nostra societat viu amb una societat d'una certa apatia i una certa indiferència. I, per tant, som capaços de sopar davant d'un televisor on s'estan presentant les més grans desgràcies sense que ens faci mal la sopa. I això és un mal que la nostra societat hauria de poder erradicar. Si, o hi ha una conversió profunda, jo diria un treball interior i una espiritualitat, que en el cas doncs, d'una persona creient, com és el meu cas, perquè si no és molt difícil que la nostra societat canviï.
La conversió del cor que ens demana el Papa Francesc ha de començar amb actes concrets i ser molt conscients que no som posseïdors a la Terra. Som gestors dels béns que Déu ens ha donat. El pare Lluc Torcal valora molt positivament la transformació de moltes comunitats cristianes, però reconeix que hi ha molta resistència per part de gent que ha deixat la Laudato Si tancada en un calaix i anima les parròquies a aplicar millores ecològiques amb la implicació dels bisbats.
Si un arquebisbat o un bisbat es posés tot d'acord en que totes les parròquies compren l'energia amb el mateix comercialitzador, poden obtenir preus molt més baixos del que actualment poden estar comprant. Els ajuntaments ho tenen, això. Tenen una compra que tota l'associació d'ajuntaments és la que s'encarrega de gestionar la compra amb les grans companyies elèctriques.
I en aquest reportatge coneixem una ecoparròquia, la parròquia de Sant Cebrià de Barcelona, al barri de la Teixonera i arxiprestat de la Vall d'Hebron, que ha instal·lat plaques fotovoltaiques. En el número 1 d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana us convidem a peregrinar a Terra Santa. I ho fem de la mà del nostre company de Ràdio Estel, Ignasi Miranda, que ha pogut fer l'experiència de visitar els llocs sants. Ignasi Miranda també ha pogut entrevistar el vicecomissari de Terra Santa a la província de l'Immaculada, Fra Luis Quintana. La presència en el món dels llocs que va trepitjar Jesús, la conservació dels seus monuments, la localització dels punts i el diàleg amb l'entorn de la regió són alguns dels aspectes que es gestiona la custòdia de Terra Santa a través dels franciscans organitzats en comissaries. A l'hora de definir un pelegrinatge a Terra Santa, Fra Luis ho té molt clar. És el camí que fa el cristià seguint els passos de Jesús pels mateixos llocs per on ell va passar, va viure, va morir i va ressuscitar. A Terra Santa se l'anomena un cinquè evangeli perquè hi podem veure, fins i tot tocar, la realitat de la història que Déu ha fet amb els homes i dones. Es tracta d'una experiència que sovint marca profundament la persona que hi ha pogut anar. Per això, Fra Luis Quintana considera que fer aquest pelegrinatge suposa una vivència forta de descobriment.
Se descubre a sí mismo y descubre a Dios. Yo creo que se descubre a sí mismo porque todos tenemos rincones oscuros en nuestra vida o rincones claros que, como no nos paremos en nuestra vida, no nos damos cuenta de que están. Y descubre a Dios porque Tierra Santa en cualquier rincón te habla de Dios, de su nacimiento, de su muerte, resurrección, sus parábolas, sus milagros. No hay ningún lugar de Tierra Santa que no nos hable de Dios.
Normalment, els pelegrinatges que organitza la comissaria de Terra Santa comencen per Galilea i acaben a Jerusalem, amb la culminació al Sant Sepulcre o al Cenacle amb l'Eucaristia. Però també té molt de sentit fer una ruta que comenci pels grans esdeveniments de Jesús a Jerusalem. Els apòstols van viure l'alegria de la resurrecció i les aparicions a Jerusalem, i des d'allà el Senyor els va dir que anessin a Galilea, on el veurien. Sigui quin sigui l'itinerari, el cert és que les pelegrinacions sempre s'omplen, reconeix Fra Quintana.
El perfil es en torno a 50-70 años. Hay algunos más mayores hasta 80 y hasta 90 años y hay algunos más jóvenes, de 20, 30, 40. Tenemos cada año unas 8 o 10 peregrinaciones exclusivamente para jóvenes, con un formato especial de encuentro con cristianos de Tierra Santa, contacto con la naturaleza o con algún wadi del desierto, y también se suelen llenar esas peregrinaciones juveniles.
La custòdia de Terra Santa, dirigida pels franciscans, s'encarrega des de fa segles dels enllocs. Ens remuntem a l'època de Sant Francesc.
1219, cuando Francisco de Asís, pasando por San Juan de Acre y recibiendo a uno de los hermanos que estaba allí, se fue a Damieta y allí se pudo entrevistar con el sultán. A raíz de ese encuentro, el sultán le concedió un salvoconducto para poder vivir él y sus hermanos en Tierra Santa sin que les molestasen. 120 años después, al Santo Padre le pareció bien otorgar a los franciscanos la custodia de los santos lugares, el mandato y la petición de que custodiasen y cuidasen en la Iglesia Mare de Jerusalén i los santos lugares de nuestra fe.
Fidels a aquest mandat, els franciscans duen a terme la seva missió, que Fra Luis Quintana ens descriu d'una manera resumida.
Y desde entonces pues han tenido tres misiones especiales. Una, difundir el amor por los santos lugares y por Tierra Santa en todo el mundo. La segunda es acompañar a los peregrinos, mostrarles los lugares de Tierra Santa, peregrinaciones, formación de guías, cuidado de los santos lugares, etcétera. Y en tercer lugar, recoger donativos, colectas, la famosa colecta del Viernes Santo y otras ayudas que en todo el mundo se hacen a través de las comisarías para Tierra Santa.
Interioritats de la redacció.
Aquesta setmana ens acompanya als estudis de Ràdio Estel el delegat de personal i cap de formació de l'Associació de Mestres de Religió de Catalunya, Jonathan Bakeikoa. Benvingut.
Hola, benvingut.
És el sindicat majoritari a Catalunya de professors de religió de l'escola pública. Sí?
Sí, així és.
Ho he dit bé. Molt bé.
Molt bé.
Tenim molts temes per parlar, perquè és un camp molt ampli, no? El tema de professors de religió, docents de religió. La primera pregunta, ens falten profes de religió?
Sí, així és. Hi ha una manca de docents de religió a Catalunya, fruit de, bueno, pues una sèrie de condicionants que, bueno, que ara en tot cas doncs, m'agradaria desenvolupar.
Uh-huh. Quins serien aquests condicionants?
Bueno, per un costat ens trobem amb la situació de que som un col·lectiu dintre del col·lectiu d'ensenyament d'educació, perdó, que ens trobem que contractualment tenim una certa inestabilitat. Aquesta inestabilitat doncs, dona lloc a que n'hi hagin companys i companyes que, fruit de la desesperació davant de la situació que ens estem trobant, doncs, que al final decideixin marxar doncs, a interinatges o presentar-se a oposicions d'altres especialitats i per tant, doncs, és veritat i és cert que hi ha centres que s'estan quedant sense la cobertura de docents de religió, tant a primària com a secundària.
Clar, això fa que el dret que tenen les famílies a escollir aquesta assignatura desapareix, no? No poden accedir.
Totalment. En el moment que un professor de religió desapareix del centre educatiu, doncs, evidentment, aquestes famílies que han optat per la matèria de religió doncs, queden sense l'atenció adequada, que creiem que com a famílies tenen dret d'exercir-la. Sí, sí. Uh-huh.
També a l'hora d'estudiar per ser professor de religió, els requisits són molts també. És una titulació molt exigent, no?, el fet de poder fer aquesta assignatura.
Sí, totalment d'acord. Ens trobem que dintre del col·lectiu d'educació, el col·lectiu de religió concretament, som un col·lectiu que estem molt, molt, molt preparats. Uh-huh. És a dir, a vegades hi ha la creença de que som, entre cometes, doncs, assignats per l'Església sense titulacions o amb titulacions dubtoses, però el que és cert és que molts de nosaltres tenim una preparació superadequada e inclús per damunt dels requisits bàsics que se'ns donen, no? I, per tant, som gent que estem especialment preparades, perquè molts de nosaltres tenim dobles i inclús triples titulacions. ¿Vale? Uh-huh. Tenim titulacions d'altres especialitats, a més, la necessària per poder fer la docència de religió. Sí, sí.
Clar, a més, també això hem de fer una altra dificultat. Anem sumant, anem sumant. El tema del contracte, també.
Sí, a veure, en un reial decret del 2007, ¿vale?, davant la situació que anòmala que el professorat de religió a Catalunya hi havia, nosaltres vam passar de ser temporals a ser considerats indefinits. ¿Vale? És un contracte que es va crear única i exclusivament per al col·lectiu de religió, perquè a tot arreu, quan hi ha una contractació, hi ha o fixos o temporals. A més, seguint tenint en compte la jurisprudència europea, on fins fa no gaire s'ha comentat i s'ha dit i s'ha explicitat que totes persones que demostrin més d'un cert temps en un mateix lloc de treball, doncs la seva condició hauria de passar a ser fix, no, no temporal. I clar, nosaltres som laborals indefinits, que clar, nosaltres una de les reivindicacions que estem fent és que se'ns reconegui com a fixos, perquè considerem que tenim i demostrem tots els requisits perquè aquesta condició es pugui donar lloc. Pensem que és una qüestió de voluntat política, que crec que amb els diferents agents polítics hauríem d'acabar de negociar i de parlar perquè es pugui donar, i nosaltres hem fet fa molt poc un manifest on reivindiquem precisament aquest estudi, aquesta valoració i aquesta reconsideració que creiem que és necessari que ens facin els agents polítics.
Clar, perquè per vosaltres és una angoixa, no?, el fet de tenir aquesta feina, que de vegades heu de fer, per fer una jornada, heu de fer un puzzle, no?, per poder...
Totalment. Nosaltres, a més de la dificultat que tenim a nivell contractual, després també ja ens trobem d'altres dificultats, ¿vale? Nosaltres a vegades estem assignats a molts centres, hem de fer tot un puzzle de llocs i de centres on anar a treballar, i això evidentment dificulta molt la nostra feina, i precisament, com comentaven abans, és una de les coses que al final el que fa és que la gent, fruit d'aquest desgast, no?, pues acabi optant per marxar-se a un interinatge o bé preparar-se unes oposicions, i pensem que una de les coses que hauríem de fer és millorar aquesta situació i que la condició de fix ens reconegui i mostrar la voluntat, que nosaltres creiem que des d'AMRC ho estem fent, de buscar solucions perquè aquestes situacions que s'estan donant doncs, puguin, entre cometes, recuperar-se o intentar solucionar-se.
Uh-huh. També demaneu als diferents bisbats catalans que tinguin un criteri unitari a l'hora de donar, diguem-ne, la idoneïtat, no?, de professor de religió.
Sí, així és. Portem molts anys reivindicant, ho vam fer amb mossèn Jaume Puyol, ara també ho hem fet a través de Joan Planella, són els responsables de la SIER, de demanar als diferents bisbats, a les diferents diòcesis de Catalunya, que facin una proposta una proposta única per a tota Catalunya, per tal de que els propis docents de religió es puguin moure's, vale? A vegades es donen situacions personals, per motius familiars, per motius econòmics, de gent que necessita canviar de lloc, canviar destinació, i això a vegades resulta un hàndicap, no? Perquè hi ha companys i companyes que en un moment determinat han rebut la proposta d'una delegació diocesana, i que quan decideixen marxar a treballar en un altre lloc, doncs es troben la negativa a poder rebre aquesta dedicació, no? Perdó, aquesta adjudicació, no? Aquesta proposta. Llavors, clar, nosaltres pensem i creiem que és una cosa que entre cometa, no? S'hauria d'estudiar és que un dels principals criteris de l'Església doncs, hauria de ser la universalitat i la sinodalitat i precisament que totes les diòcesis estiguessin en comunió entre elles i que si una persona en una delegació doncs, és considerada vàlida per poder exercir la docència de religió i adquirir la proposta, doncs quin inconvenient hi hauria en que ho pogués fer a qualsevol altra part de l'indret de Catalunya. No?
I una altra proposta que teniu i que fa temps que esteu ja repensant és la pròpia matèria de religió, no?
Sí, nosaltres vam fer una proposta religió que s'anomena Religió per a tots, és una proposta que li vam fer a la comunitat, li van ensenyar, li van mostrar a la comunitat educativa, també li he ensenyat a la jerarquia eclesiàstica perquè puguin analitzar-la, valorar-la, i aquesta proposta que nosaltres fem de Religió per a tots és una proposta que no trenca cap dels acords internacionals entre l'Església i l'Estat i vindria a ser una matèria on el que proposem que s'hauria de fer és, entre els diferents agents polítics i els diferents agents eclesiàstics, buscar un currículum on les diferents confessions poguessin dir la seva i proposar una matèria encaminada doncs, cap a una cultura religiosa, no? On totes les confessions que estiguin aquí a Catalunya doncs, puguin fer la seva proposta i que aquesta matèria es pugui treballar en benefici de tot el col·lectiu d'alumnes de l'escola pública.
Doncs agraïm molt al Jonathan Bacaicoa, que ens ha acompanyat avui als estudis de Ràdio Estel. Recordem que ell és delegat a personal i cap de formació de l'Associació de Mestres de Religió de Catalunya i que aquesta setmana a Catalunya Cristiana entrevistem la Susana Vilar, que també és d'aquest sindicat i que també ens ampliarà una miqueta més aquestes informacions. Gràcies per acompanyar-nos.
Vale, moltes gràcies i abans de res i d'acomiadar-me, donar-vos les gràcies per la vostra convida, per haver-nos convidat i també vull agrair la gran feina que fa MRC per tot el col·lectiu de religió i sobretot encoratjar i donar-li moltes forces a tots els companys de religió que continuen treballant, que la feina que fan és supermaca, que no es deixin emportar, que això tirarà cap endavant i que, com diu l'Evangeli, amb els fets de Maús, you never walk alone.
Endavant. Però no hem esgotat les informacions d'aquest número perquè tenim més temes per explicar-vos i que hem treballat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Tenim més entrevistes, més reportatges i més seccions per gaudir i que ara us anunciem en forma de breus. A motiu dels 100 anys de la mort de Santa Jacinta Marto i del seu germà Sant Francesc, els Pastorets de Fàtima, tenim l'oportunitat de venerar les seves relíquies. Un dels promotors de la iniciativa, el president de la Milícia de la Immaculada Espanya, Miquel Bordas, ens parla dels fruits que espera d'aquesta visita.
Volem fruits d'augment de la fe, de l'esperança i de la caritat, de conversió i estima a la mortificació personal, les petites renúncies que podem fer a l'egoisme i que constitueixen l'essència de l'ascètica cristiana, sempre per amor a Déu i als germans, i per tal d'envigorir la nostra voluntat i la capacitat d'escoltar. També desitgem fruits de fervor eucarístic i pregària, especialment la de l'adoració i la del Sant Rosari.
I una recomanació molt especial aquesta setmana i que no us podeu perdre, l'exposició de l'art Santa Mònica Lluís Llach com un arbre nu, dedicada al gran cantautor i comissariada per Lluís Danés.
És una exposició de 50 anys de trajectòria on una de les coses que més volia era reivindicar el Lluís artista, reivindicar de nou l'artista que a mi em va fer somiar en paisatges i d'alguna manera he volgut posar objectes, he volgut posar pell, territori, a les seves melodies i a la seva, i a les seves lletres.
I recordeu que podeu col·laborar amb nosaltres a través de les seccions Cartes del director i Notícies del lector, i que també ho podeu fer a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram. Gràcies per la vostra atenció. Salutacions a Toni Huguet, al control tècnic, i de qui us ha parlat, Rosa Maria Gené. Ens retrobem la setmana vinent, si Déu vol.
Podeu comprar Catalunya Cristiana a liquiosc.cat, a la vostra parròquia, o fer-vos subscriptors a través de la nostra web catalunyacristiana.cat o del telèfon 93 409 28 10.